L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, la timidesa, amb les psicòlogues Natàlia Pomar, Marc Muro, Núria Gibert. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, benvinguda.
Hola a tothom.
Atureu el món que baixo. Qui no ha pensat mai això en acostar-se a un grup de persones desconegudes que l'observen ja des de lluny, quan ens apropem a la persona dels nostres somnis o quan hem d'entrevistar-nos amb algú que ens ha d'avaluar per obtenir una feina? Quan la timidesa es converteix en tema de conversa, explica el psiquiatre francès Christophe André en el llibre La timidez, quan la timidesa es converteix en tema de conversa, tothom se'n declara afectat. Però llavors, quan un director d'empresa de mitjana edat diu amb tranquil·litat que és una persona molt tímida perquè li entra por escènica quan fa presentacions en públic, està descrivint realment el mateix problema del qual parla la seva veïna de taula jove quan reconeix que té por d'envermellir davant els homes que li agraden? Això ho diu el psiquiatre francès Christophe André al començament d'aquest llibre La timidez, que ha publicat ARPA. I és que la timidesa té mil colors i es pot manifestar de moltes maneres. De què estem parlant exactament quan parlem de timidesa? Hi ha el nen que mira a terra, la persona que no s'atreveix a mirar al públic quan ha de parlar davant un auditori, la dona que es posa vermella quan la seva cap li diu que ha fet molt bé la feina. Christophe André apunta que la timidesa s'ubica al límit entre un tret de caràcter i una disfunció psicològica. Atesos alguns dels seus aspectes externs, la seva freqüència, la seva universalitat, la seva compatibilitat amb una vida normal, es pot considerar inherent a la condició humana. En canvi, quan s'experimenta cada dia, pot ser un desavantatge i un obstacle per als que la pateixen. Avui a l'ofici de viure, la timidesa.
Beaumarchais. L'home que se sap tímid depèn de tots els pintes.
Comencem parlant de la introversió i la timidesa amb la psicòloga Jenny Moix.
Sembla que l'introvertit sigui el tímid, i no és això. Ja des de William James, un dels pares de la psicologia, ens en parla d'això. Jung en va parlar i després ell, sé que un altre psicòleg, va profunditzar científicament, no? Representa que els introvertits tenen un sistema nerviós més excitat, que sembla que tingui de ser el contrari, no? La gent introvertida, com més apagadeta, doncs no, més excitat. I justament com té aquest sistema nerviós més excitat, necessita menys estimulació de fora. I la gent extrovertida va en busca de l'estimulació, tant sigui social o sigui estimulació física, de soroll, de llums i tal. Això seria el que és la teoria. Però clar, aquesta teoria, com totes les teories, és una teoria basada en conceptes i la realitat és molt més complexa. Perquè teòricament és un tret. Un tret que vol dir algú estable en el temps. Però quan tu agafes una persona i li passes un qüestionari d'introversió o d'extroversió, introversió-extroversió, durant diversos moments de temps, varia. És a dir, que no podem parlar d'aquesta persona és sempre introvertida o sempre extrovertida.
Avui, doncs, a l'ofici de viure, la timidesa, amb Natàlia Pomar, Marc Muro, Núria Gibert. Vosaltres a la consulta en parleu explícita o implícitament de la timidesa, o més ben dit, us en parlen els vostres pacients, Marc? Continua sent un problema?
I tant, continua sent un problema i continua sent algo que porta moltes persones a consulta. A vegades de manera indirecta, perquè la timidesa, que està present a totes les edats, no? Com bé deien ara, bueno, és una mica inherent a les persones, No? De fet, l'humà, probablement, també diuen, no, una miqueta els etòlegs, que els antropòlegs, que probablement amb una edat més antiga ens protegia de la, bueno, que les interaccions no sempre eren segures. Llavors el nostre cervell de manera natural potser té més un estil, no, prudent i un palet desconfiat que ve d'allà. Sí? Llavors, bueno, també hi ha persones i persones, han anat canviant amb el temps socialment, però ho veiem a totes les edats. És una cosa que veiem sovint a consulta. A vegades venen amb la insatisfacció laboral o amb el desig de tenir més amics o parella, es defineixen com a persones tímides, sí? Però altres no venen específicament dient soc una persona tímida i em vull treballar això. De fet, jo penso que com és un tret que acompanya la persona, no, en diferents etapes, hi ha com un efecte d'indefensió apresa. No, jo sóc així i no podré canviar mai, no? I a vegades venen a consulta per altres coses i anem tirant del fil i veiem que la timidesa per ells és una font molt important d'insatisfacció i de limitació per fer coses que desitjarien poder fer.
La primera aportació de Marc Muro, Núria Gibert, ho veus així també?
Sí, ho comparteixo totalment. És com, de vegades, a consulta arriben les persones no tant dient soc una persona tímida, sinó més aviat relatant dificultats en les relacions socials, sigui a la feina, sigui en relacions familiars, amb dificultats de posar límits, amb dificultats de ser assertives. I llavors, doncs, vas tibant del fil i sí que veus que és una cosa que es repeteix en diferents àmbits de la seva vida, no només en una relació particular, sinó que ve de lluny, moltes vegades des de la infantesa o des de l'adolescència, que és un moment en què la valoració dels altres té una importància més significativa, i que l'identificar-se un amb aquest tret, doncs sembla com que no se'l pugui treure de sobre, quan en realitat no deixa de ser una condició, no, un estat, no? No és pas una condició, al contrari, és més un estat que depèn molt del context, depèn molt de qui tens a davant, depèn molt de la por que tinguis a la invalidació de la imatge que tu projectes en l'altre, no? De fet, la paraula timidesa té el mateix origen etimològic que tema, el verb tema, o que intimidar. La timidesa és la por, no? És por. És por a la mirada de l'altre, perquè aquesta mirada de l'altre em pot invalidar, no a mi com a persona, sinó la imatge que jo projecto en els altres. I quan la imatge que jo projecto en els altres és amb què jo m'identifico, doncs llavors sento que jo també sóc invalidat com a persona, quan aquesta mirada aliena, doncs, no és la desitjada, no?
Sí, està d'acord amb tot el que s'ha dit fins ara la Natàlia Pomar?
Sí, totalment, totalment. De fet, no només la timidesa associada a la por, sinó també a la vergonya, no? Que d'una manera o d'altra tots ens hem sentit invalidats en algun moment de la nostra existència i com dèieu, no? Ens hem connectat amb alguna imatge de nosaltres mateixos. Per tant, hi ha persones que han desenvolupat unes estratègies adequades o més o menys adequades per poder fer front a aquesta sensació de vergonya o d'invalidació, i d'altres persones que tiren més a aquestes conductes de timidesa, no? I de vegades aquesta timidesa també pot ser molt patològica i molt, amb una sensació d'estar molt congelat, no? Són aquestes persones que és difícil que et mirin als ulls o que és difícil que els hi surtin les paraules, no? Fins i tot amb trets de trauma, no? En el que en un moment donat, si has viscut moltes situacions en què t'han avergonyit o t'has sentit avergonyit o t'has sentit exclòs, això s'ha quedat de manera inherent no només a nivell emocional, sinó també a nivell corporal, no? I això es manifesta en el llenguatge no verbal de la persona d'una manera molt clara.
Sí, tu al primer cop d'ull, Natàlia, ja saps si la persona no només és tímida o no, o es troba en aquest estat, com ens deia la Núria, sinó si ho arrossega des de la infància?
Home, potser no tant, però sí, sí és, si hi ha una resposta de congelació en la seva mirada, en la seva postura, no? En les respostes que et dona, és bastant, pots sospitar bastant que hi ha una història des de la infància o des de l'adolescència i que pot ser fins i tot amb tons traumàtics, no?
I estàs d'acord, Mar Muro? Tu treballes amb persones de totes les edats, però també amb mainada.
Sí, sí, és així, no? De l'afectació de l'emoció de la vergonya, aquesta por, no?, a la interacció amb l'altre, hi ha unes memòries emocionals, no?, com bé deia ella, que van deixant un programa associat a el que jo puc, si puc confiar o no, no?, amb aquestes primeres interaccions socials. De petits, els nens més sensibles, no?, per exemple, nens altament sensibles, o hi ha altres variables, o no?, aquests trets més d'introversió, les persones que ja sí que venim amb una tendència a necessitar més el recolliment. Depèn de com s'hagin acompanyat a les primeres edats, van també incorporant, no?, una significació d'aquesta emoció que d'entrada ens incomoda, no? Si de petits els pares poden ser empàtics, no forçar, no? Naturalitzar-ho com algo que podem sentir, no?, més o menys les persones i els nens, i no se'ls hi força, no se'ls hi fa comentaris que els jutgen, no?, i que els van posant aquestes etiquetes que després afecten molt a l'autoconcepte, sí? De fet, jo penso que venim més d'aquesta cultura, de que els nens han de poder sempre, no? Mira que bé, a vegades venen a consultar els pares i el primer que et diuen, escolta, estem molt contents perquè amb aquest fill no té cap problema quan arriba a un lloc parlar amb tothom, no? I aquest és el que funciona bé. En canvi, mira, i venim per l'altre perquè és molt tímid, no s'acosta als altres, com si fos algú no natural. I els estan forçant sense voler, a vegades amb la millor intenció d'animar-los a vés, digues, fes el petó, en comptes de respectar aquest ritme natural i acompanyar aquest ritme que té el nen, que, no, insisteixo, fins i tot de peques els poden protegir, no? És una persona desconeguda, veus una escola, vas a l'escola per primera vegada a un lloc nou, doncs de manera natural t'ha de costar una mica fer-te confiança en un espai, en unes persones, i que moltes vegades necessiten facilitadors. Jo penso que ara els pares estan més conscients d'això, però això fa poc, al revés.
Venim... És a dir, sí. Si no, perdona, digues, mare.
Perdona, no, que... I llavors veiem molts nens a consulta, i sobretot adolescents, no?, o adults que t'expliquen experiències reals i molt repetides de, no?, pues comentaris que els hi feia, però per què no parles, saluda més, la brometa del tiet, no?, la Marina, bueno, ja sabem els silencis de la Marina, i tot això, pues, va deixar empatxada amb les creences sobre un mateix.
És a dir, en ella mateixa la timidesa no té per què ser necessàriament un problema.
No. No? Hi ha graus, sí? Però d'entrada, de manera natural, amb les persones, no?, aquesta certa desconfiança o que ens costi, no?, crear relacions de confiança, d'entrada no hauria de ser contemplat, no, com algo que no es dona o algo que no és natural. Una altra cosa és que duri el grau d'afectació.
Després en parlarem, dels graus. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Núria?
Sí, sí, estic d'acord, perquè al final segurament no trobaríem a cap persona que no s'hagi sentit precavuda a l'hora d'afrontar una determinada situació social. Per tant, és una cosa que ens constitueix a nosaltres com a éssers humans. El que passa és que socialment està tan valorada l'extraversió, el ser molt xerraire, el ser molt obert, el adaptar-te a qualsevol lloc, que el no fer-ho és el que passa, no? Es veu com una cosa negativa, com una cosa estranya. I llavors, si de petits ja s'etiqueten les persones com a tímida, callada, que és que no diu res, que és molt silenciosa, aquesta persona també ja s'ho atribueix com a pròpia, aquesta característica. I llavors és com molt difícil escapar-ne a l'hora de després anar-se construint ella mateixa com a persona, no?
Zoran, si poguéssim veure'ns a través dels ulls dels altres, desapareixeríem a l'acte.
La timidesa, diu Christophe André, no és una malaltia, però pot ser una font d'incomoditat, d'estorb o patiment per qui la pateix. Per això, en la major part dels casos, les persones tímides i amb ansietat social, ell va ja més enllà i ara obre aquest concepte d'ansietat social, volen sortir del seu turbament i desfer-se de la seva timidesa o almenys superar-la. Quan la timidesa passa a ser un problema, Natàlia Pomar?
Amb molts matisos, no? En molts moments, però quan no ets capaç de posar límits, quan no ets capaç d'exposar-te, no? A segons quines situacions, doncs perquè potser tens una feina que implica, no? Exposar-te, no? Jo, per exemple, tinc a consulta alguns músics, no? que tenen aquests problemes de vergonya, no? De que els hi costa molt enfrontar-se al públic. En totes aquestes situacions són necessàries unes habilitats socials que potser hi són, però que fruit d'aquesta inhibició interna, no? I aquesta por, doncs costa molt, no? De que surtin, i en aquest sentit són persones que es van aïllant, són persones que es van aïllant, no? Que cada vegada els hi és més difícil, o persones, per exemple, que els hi costa molt respondre missatges, no? El típic WhatsApp que t'envien, doncs potser com que no saben com posar el límit en aquest WhatsApp o com expressar-se, no el contesten. No?
Directament. I això que directament. Jo em pensava que era com més fàcil per una persona tímida respondre un text.
Doncs hi ha persones per les que no. Directament és la dificultat, no? d'exposar-se, o la dificultat de, per exemple, dir un no o de dir això no em va bé, és tan gran que potser ni tan sols contesten aquest missatge, no? Aleshores, clar, al final el món una mica deixa de tenir-les en compte, no? I és una llàstima perquè, tal com dèieu, no? Tots els trets dels introvertits, jo he trobat a moltes... Perdó, introvertits, no, persones tímides, no? Jo he trobat a moltes persones tímides o que tenen aquest punt de por, de vergonya, que contràriament són persones molt observadores i són persones molt que escolten, no? Que solen ser molt, molt escoltadores, no? Però mica en mica es van entrant en aquesta cova, no? En aquest aïllament.
Sí, ens deia la Marmuro abans, no? Que en ella mateixa la timidesa no té per què ser un problema i que malament rai, no? si els adults amb la mainada ja etiquetem la seva timidesa com un problema i volem que canviïn aquest estat. Mar, aleshores, i Núria, quan segons vosaltres comença a ser un problema?
Comença a ser un problema quan el malestar que activa bloqueja, limita l'acció. O quan hi ha tant malestar i l'ansietat que la persona ha d'aguantar, no? Doncs és molt, molt difícil, sí? Però hi ha graus. I sobretot quan s'ha de demanar ajuda, quan realment aquest malestar bloqueja la persona i limita la seva vida. Una de les coses que fem per acompanyar la persona a treballar tot això és que pugui identificar en quines àrees de la seva vida aquesta timidesa té un grau important i l'està limitant, no? I de quina manera. I després també fem una graduació de quina d'aquestes àrees ella voldria desbloquejar i podria poder, no? Pues passar més a l'acció. A partir d'aquí ajudem, no? Una de les passes més importants és per ajudar-la a desbloquejar és això, no? Posar petites passes, petites accions, sempre de manera molt lenta. A la timidesa no li agrada gens les presses. La timidesa vol anar a poc a poc, vol anar a sentir-se segura i vol anar guanyant confiança en aquests espais de manera repetida. Llavors, sense pressa i sense córrer, anem identificant aquestes àrees i passant a l'acció passet a passet i amb programes que tinguin molt en compte i permetin la repetició fins a guanyar confiança.
De moment, per moltes de les coses que ens dius, Mar, podríem haver titulat el programa Elogi de la timidesa, perquè em parles com, no? De forma elogiosa, però ara, tot i que ara m'he obert ja aquesta part en què és sinònim de problemes.
Val a dir que jo no sóc una persona... al to a vegades em diuen, no sóc una persona massa tímida, sóc introvertida, que és diferent, però m'agrada molt acompanyar persones tímides perquè la meva experiència almenys m'ha fet o sea, veure que darrere de les persones tímides hi ha una sensibilitat sempre molt alta, no? I són persones que tenen moltes coses a dir i que, no, per la vergonya i per aquesta història personal molt important, no? Són persones més enfocades amb l'espòs del que passarà, no? Amb el futur, amb aquestes anticipacions, però fruits del passat, d'aquestes històries i memòries emocionals que han configurat un programa de la identitat personal condicionada molt per això, no? Llavors jo, com he descobert tantes persones maques al darrere de la timidesa i capaces, intel·ligents, sí? Doncs bueno... M'agrada.
T'encanten.
M'encanten. Hi ha tresors amagats.
Clar,
i és emocionant veure com quan poden gestionar i sostenir aquesta emoció, no? Que és la vergonya.
Sí.
Poden desplegar-se d'una manera perquè dintre hi ha molt, no? Però sí. Certament pot limitar molt.
I encara que sembli una contradicció, n'has conegut alguna que sigui influencer a les xarxes socials? És a dir, que sigui... Sí. També,
sí,
és a dir, que alhora que és tímida...
Sí. Ara hi ha una... No? Perquè hi ha una sèrie, un documental d'una família que ella és la Maria Pombo, i ella es veu, em va agradar perquè dic, mira, ho surt, no? Ho normalitza. Per exemple, és una persona... que és molt tímida. Una cosa és fer fotos, que estàs en un entorn amb algú conegut, i l'altra cosa és quan això t'exposa després a parlar en públic, que són dues coses diferents. I com ella, no?, es queda molt bloquejada, com ella ho pot dir, com ella ha tingut, no?, que ser després també entrenada amb habilitats socials, i penso, mira, està normalitzant aquesta part, no?
Sí, l'entrenament amb habilitats socials, després en podem parlar, si voleu, no?, com una de les eines o un dels camins per tal d'anar més enllà de la timidesa, o de, com deia en Josep Maria Espinàs, deia, jo sóc tímid però no n'exerceixo. És a dir, per no exercir-la en determinats moments, aquesta timidesa, doncs podem aprendre més habilitat, perfeccionar les habilitats socials, entre altres coses. La pregunta que li feia també a la Mar, Núria, quan passa a ser un problema per tu la timidesa?
Doncs sí, quan t'està evitant viure situacions, o sigui, quan t'està evitant treure't el carnet de conduir, quan t'està evitant treure't una carrera, uns estudis, quan t'està evitant anar a entrevistes de treball per aquesta por. O sigui, té més a veure amb la conducta quan comença a ser problemàtic. Llavors, clar, quina és la diferència, no? És com el que deies ara dels tímids, que els tímids, si sortim de l'etiqueta, no? O sigui, les persones que en un moment senten timidesa, doncs llavors aquí hi ha el decidir què en faig d'aquesta timidesa. Què en faig d'aquesta timidesa? La afronto, perquè al final la timidesa no deixa de ser una por, l'afronto o deixo que em limiti? I aquí és on hi ha el marge de maniobra que dona com aquest poder també a la persona, i que treballant això, que té molt a veure amb el tema de l'autoestima i, com ara deia la mare, amb la confiança, amb la seguretat, que és també el que es va guanyant a mesura que vas afrontant aquestes situacions, també la sensació desagradable que produeix aquesta timidesa també es va reduint, i llavors, per tant, es va convertint en més fàcil afrontar aquestes situacions, perquè les manifestacions, els símptomes, ja no són tan intensos. I és com un cercle o viciós, si tendeixes cap a l'ansietat social i et vas aïllant del món, o al contrari, es pot convertir en un cercle virtuós, perquè cada vegada vas guanyant més confiança, més seguretat, et sents més fort, sents com que depens menys d'aquesta mirada aliena, no?
Donoria, que ets un amant de les paraules, coneixies l'eritrofòbia, del grec eritros, que significa vermell? L'eritrofòbia, o por d'envermellir, continua sent una de les formes més singulars d'ansietat social i il·lustra perfectament com la por que ens fan els altres, que caracteritza la timidesa, pot ser efectivament una autèntica por que ens fem nosaltres mateixos, diu Christophe André.
Sí, sí, és clar. És que el posar aquests símptomes és al final el que acabem tement més, no? O sigui, jo vull preservar la meva imatge davant dels altres. Llavors, això em provoca una certa por, perquè no vull que es trenqui aquest mirall, no? Aquesta imatge positiva que tenen els altres de mi. Llavors, com que tinc por, doncs aquí afloren tots els símptomes associats amb la por, que són la sudoració, són la boca seca, són la
quedar vermell,
posar-te
vermella,
com un tomàquet. Però tot això són símptomes propis de l'emoció, de la por. Llavors, com que no vull que es notin aquests símptomes, la timidesa el que fa és inhibir-se, perquè no vull que l'altre ho vegi. Tot això que jo estic ja experimentant en el meu cos. Perquè si l'altre ho veu, es confirmarà allò que jo ja temo, que és que l'altre tingui una imatge negativa de mi mateix.
Però clar, la persona té por de quedar vermella com un tomàquet, però resulta que cada vegada va quedant més vermella.
Exactament.
Espontàniament, i, clar, i llavors ja passa, ja obrim, com si diguéssim, passem una nova pantalla, que és la d'evitar les situacions. Sí. Llavors aquí ja hi ha un problema important. No sé si la Natàlia Pomar ha tingut algun pacient o alguna pacient que tingués por de quedar vermell o vermella.
Sí, clar. És que jo estic bastant d'acord amb el que deia, crec, la Mar, que és un treball d'artesà, no? Perquè no només és el concepte que jo tinc i la por que tinc, sinó és també treballar molt amb el cos, perquè s'han quedat aquestes emocions encallades, no? Per exemple, que dona, i els circuits neuronals que això provoca, no? Amb aquest tipus de persones jo també faig servir bastant la tècnica de l'MDR que treballa amb el reprocessament del trauma i amb el cos, perquè de vegades no és només, no, aquesta, com aquesta ordre de dir, venga, va, ara m'exposo, no? M'exposo a les situacions que em fan por, o m'exposo a aquesta possibilitat de quedar vermell com un tomàquet, no? No només és el fet d'atrevir-se, sinó és com arribar a atrevir-se a través de donar espais interns de seguretat en el cos, pròpiament dit, no? És a dir, com a dins del meu cos, sent una persona que sento aquesta timidesa i aquestes sensacions, puc trobar una mica de calma i em puc anclar, no? De tal manera que quan decideixi exposar-me, que serà tot un procés, jo puc recórrer aquests espais interns i mica en mica el cos, no, es va com descongelant, no? Els animals, per exemple, quan tenen una situació difícil o traumàtica, s'espolsen, no? Això que fan, per exemple, els gossos, no? Que ho veiem contínuament, no? És a dir, tenen por, senten un soroll molt intens i fan la sacudida, no? Aquesta, per treure's com aquesta sensació que es queda gravada al cos, però els humans no ens han ensenyat a fer això. Aleshores, si tu tens una història repetida, no, de impactes en els que t'has sentit rebutjat, amenaçat, etc. Totes aquestes sensacions intenses s'han quedat gravades, no? I llavors, al final, el posar-me vermell és, al final és el mateix, no? Torna a ser una memòria, que és el que dèiem, i per tant s'ha de fer tot un treball a nivell intern, no? De reprocessar totes aquestes sensacions i de que la persona vagi exposant-se, però amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no? A poc a poc, perquè lentament es vagi veient, doncs, que no va passant res, no? Que poquet a poquet puc anar confiant en aquestes habilitats i que puc anar aprenent a poc a exposar-me.
Pablo Neruda. La timidesa és una condició aliena al cor, una categoria, una dimensió que desemboca en la solitud.
Sense arribar, però, als extrems. Després ja parlarem també de l'ansietat social i de la fòbia social. Sense arribar a aquests extrems, que es diriu a les persones que, com si diguéssim, tinguin timideses puntuals? O sigui, persones, per exemple, que tenen una vida, una bona vida, en el sentit que no eviten situacions, però que ho passen malament quan han de parlar en públic. Parlar en públic és una assignatura pendent també per molts joves estudiants.
Sí. Bueno, jo distingiria entre la timidesa i el pànic escènic, no? Que entraria entre de la por al contacte social, però són dos contactes socials molt diferents, no? Quan hem de parlar davant d'un grup que hi ha moltes mirades, també podríem dir que tots nosaltres se'ns activarà la por, més o menys. Si la persona ja és tímida amb relacions de curta distància, doncs clarament li costarà més, o a vegades haurà de fer, sí, una feina especial per poder afrontar-se amb un auditori gran. Llavors, si estem parlant d'aquestes situacions, de com fer, per exemple, exposicions doncs, en una universitat doncs, que hi ha moltes persones...
O a la feina.
O a la feina, que ens toca.
A la feina.
O en una conferència, o en una reunió. Aquí sí que venen més persones. I diuen, mira, és que ara la feina m'ha tocat. M'han... Bueno, he de gestionar, no? M'han pujat de càrrec i ara jo he de portar les reunions. És que cada vegada que he de fer-ho, no en el moment... I això és important perquè pràcticament passa sempre, és anticipatori. Dos dies abans, una setmana abans, jo ja estic, no?, que el cos, no et diuen el cos, però diuen jo ja estic amb el neguit i ja no m'ho trec del cap.
Clar, no dormen bé, no?
Llavors aquí es comença a activar les pors anticipatòries, l'ansietat. I ho anem treballant a dos nivells. Quan jo m'he d'afrontar amb algú nou on em sento insegur, i aquí... Ja et dic, de manera natural també ho hem de normalitzar. Sí? Necessitem un cert entrenament amb tres coses quan un s'afronta amb la mirada de més persones. Una és com tu pots regular-te a nivell de l'ansietat els símptomes del cos. No? Aquestes palpitacions, la respiració, que t'accelera quan t'exposes en un escenari que et sents insegur. I habitualment les persones, quan els dius bueno, quina solució intentada per acompanyar-te i regular aquesta sintomatologia, tu proves, no? I la majoria et diuen, doncs, intento no posar-me vermell o intento que no se'm noti la sudoració, no? I justament una de les coses que activa més és aquesta evitació, no? de que els hi pillin aquests símptomes, no? I una de les coses importants és treballar això. Pues, que tu tinguis consciència, per exemple, de les palpitacions i no les intentis frenar, les deixis, no? Que el teu cos està intentant regular-se davant d'aquesta... Això que deia, no?, la companya dels gossos. Les palpitacions, la sudoració, és una manera que té el sistema nerviós d'intentar regular aquesta tensió que està sentint que el caparró li està enviant. El caparró té unes creences inconscients, conscients o inconscients, que li està dient, no? No podré... pensaran, no?, em descobriran el síndrome de l'impostor, que jo, que ara tinc aquest càrrec, doncs no sé tant com sembla o que no m'ho mereixo. No? Llavors, aquestes creences activen tota aquesta sintomatologia. Llavors, el que fem és ajudar la persona això, no?, que es pugui regular a nivell de cos. La respiració, per exemple, és molt important. No? El no aturar aquests símptomes és molt important. I després treballar totes aquestes creences, no? La companya parlava de l'EMDR, que és una tècnica psicoterapèutica molt, molt potent per a aquestes situacions, perquè té aquest doble foco, no? Que anem a veure ells, aquestes, bueno, qualsevol de nosaltres, si hem tingut alguna experiència prèvia associada, que a vegades és de col·le o... Sí? I si no, i si és que és així, la reprocessem, anem allà, reprocessem perquè vagi l'activació de la memòria emocional i després mirem quins recursos pot tenir la persona, els anclem també bueno, amb aquesta tècnica, perquè pugui anar a aquell escenari amb uns anclatges que diem, no? Bueno, unes visualitzacions que fem i unes... identificar més i posar més forces amb els recursos personals que tenim que baixarà aquestes creences negatives que se'ns han activat davant de tot un auditori, no? O amb una reunió. Sí? Ara, jo diria que si és davant de molta gent necessitarem repetició, no? I entrenament amb tot això perquè arribi un dia que no se'ns activi.
I en situacions també quotidianes, no només a l'hora de parlar en públic o fer una exposició davant de classe o a la feina, amb altres situacions quotidianes, Núria, algun consell per ajornar o aparcar aquesta timidesa una estona?
Sí, ara la Mar parlava com d'aquesta com connexió amb el cos, no? Que precisament és una de les coses que es perden quan estàs tan pendent del que pensaran els altres de mi. Estàs tan pendent de fora que estàs desconnectat de totes aquestes percepcions i les vols evitar. I llavors això provoca, a nivell més cognitiu, com una crítica interna. Et sents malament amb com estàs actuant, llavors hi ha com un judici propi cap a la pròpia manera d'estar actuant, la qual cosa encara doncs, complica més la cosa. No? Llavors es tracta de també afavorir un diàleg intern benevolent, ser molt comprensiu, estar molt en contacte amb les pròpies emocions, amb les pròpies necessitats, comprendre-les, acompanyar-les, saber que tenen un sentit, que si estic sentint allò, si m'estic sentint d'aquella manera, és perquè el meu cos, el meu organisme està actuant de manera positiva cap a mi, m'està protegint, m'està el que sigui, però en cap cas activar més la crítica cap a mi mateix, no? Disminuir sobretot el judici, o eliminar totalment el judici, acceptar-me a mi tal com m'estic sentint, promoure molt aquestes actituds més d'acceptació incondicional de jo sóc qui sóc, de respecte cap a les coses, cap als meus sentiments, les meves emocions, contacte també, fins i tot, perquè a vegades hi ha com una desconnexió molt gran amb aquestes necessitats que jo pugui tenir, amb els meus sentiments, amb el sentit que jo estic donant a aquella situació i que em fa sentir d'aquella manera. O sigui, aquest contacte amb mi mateix, aquest respecte cap a tot allò que jo estic sentint i, per tant, una actitud benevolent cap a mi mateix, doncs és una de les maneres d'acompanyar aquesta timidesa que, com dèiem abans, no sempre té per què ser negativa. Simplement està donant informació sobre el context, està sent més, fer que siguis més observadora en aquella determinada situació que desconeixes i que, per tant, que després potser puguis actuar-hi d'una manera doncs, més positiva, no? I més constructiva, que no pas actuant de manera més impulsiva, que seria just el contrari de la timidesa, no? Ser, actuar impulsivament sense la reflexió que dona la timidesa, doncs pot tenir conseqüències negatives. En canvi, doncs, tot això que ens reporta la timidesa, que és més espera, més pausa, més valoració de l'entorn, doncs pot ser molt, molt, molt positiu, no?, per les conseqüències que tindran els nostres actes.
Estem parlant avui de la timidesa a l'Ofici de Viure amb Natàlia Pomar Marmuro i Núria Gibert, psicòlogues. És un tema que et dona per molt i, com dèiem, té dos extrems. La Natàlia, abans, de la manera en què parlaves de la timidesa relacionada amb els missatges, a l'hora d'escriure, per exemple, missatges, fins i tot, semblava més com si de retruc estiguessis parlant de l'ansietat social o d'algú que ja està vorejant, potser, l'ansietat social. No ho sé, eh? T'ho pregunto, Natàlia, també per parlar una miqueta d'aquesta ansietat social, és a dir, per parlar de la timidesa ja que se'n va cap a un extrem i que s'ha de treballar potser d'altres maneres.
Sí, clar, és el que em dèiem tota l'estona, no? Hi ha extrems i, evidentment, aquest extrem de no contestar un missatge per por, doncs ja és més preocupant, diguéssim, no? Hi ha una dificultat molt més gran, no? De tota manera, jo també veig molt, no? Per exemple, amb persones més joves, que la comunicació ara es fa molt des d'internet, des de les xarxes, no? I de vegades hi ha una dificultat inherent, no? En fer un cara a cara, no? Com si el cara a cara o la comunicació cara a cara cada vegada fos una mica més complicada, no? I hi hagués tot un procés previ en què no ens veiem, en què no passem per aquesta possibilitat de ser avaluats o ser jutjats, no? Però està clar que hi ha com graus, no? I en això que dèieu abans, no? De poder treballar una mica amb el cos, hi ha un petit exercici molt fàcil que tant en persones que estan rossant aquesta ansietat social, no? O en persones que hi ha molta timidesa, és estar pendent una mica de la postura corporal, no? Ja s'ha vist, s'ha estudiat, com quan tu tens una postura corporal una mica més oberta, no? Si estàs, per exemple, assegut, pots tenir els isquios, no? Quan estàs assegut, els isquios, diguéssim, recolzats a la cadira, això fa que l'esquena agafi una postura, diguéssim, més natural i que el pit s'obri. quan el pit s'obre, no, i no estem tan cap a dins, el que estem emitint és més testosterona. En canvi, quan estem més tancats, no, quan tenim una postura que moltes vegades ens posem molt malament, no, molt tancats, molt cap a dins, i si sentim aquesta timidesa o aquesta angoixa social, encara ho estarem més. Si estem més tancats, segreguem més cortisol i per tant el cortisol està relacionat més amb l'estrès, no? Aleshores, aquest petit canvi, no, de vegades és molt revelador. Jo ho faig servir quan vaig a sessions amb empreses i és molt revelador perquè canvia la veu. És a dir, quan una persona s'asseu, no, amb els isquios ben recolzats, amb el pit una mica més cap enfora, la veu surt amb més fermesa perquè la respiració també canvia, no? I això és tan evident que moltes vegades amb aquest petit insight la persona s'ho pot endur, no, en aquestes situacions de més dificultat. Està clar que si estem parlant d'angoixa social hi haurà tot un treball molt més profund, eh? Però perquè de vegades tota la part més de reestructuració mental, no, de creences, de tots els missatges que ens diem a nosaltres mateixes, no, és un procés molt més llarg, no, i a vegades el cos és més directe, no?
Sí, a la línia del que s'ha comentat ja aquí, aquest psiquiatre francès, Christophe André, recomana, per ajudar a superar la timidesa, l'exposició gradual, que només es pot millorar, diu, enfrontant-nos a les situacions que més temem, de manera gradual, i tal com comentava la Mar, no? A poc, entrenant-nos en habilitats socials. Després, si voleu afegir alguna cosa pel que fa entrenar-nos en habilitats socials, com ens podem entrenar, reestructuració cognitiva, que s'ha comentat, tècniques d'entrenament de l'atenció, que també ho heu comentat amb altres paraules, o aquesta consciència plena per tal de acceptar els pensaments ansiosos en aquestes situacions socials i no fer un gran massa d'aquests pensaments. No sé si ens queden 7 minuts, no sé si pel que fa a les habilitats socials o un altre aspecte voleu afegir alguna cosa, Mar?
No, jo volia sí que dir que realment quan sí, ja ens n'anem cap a la fòbia social, quan el grau d'afectació és important, sí que es necessita un treball terapèutic perquè realment el patiment és molt gran. Hi ha dos tipus de timideses. I una, li diem la timidesa temerosa, que són persones que tenen molta por a que passi alguna cosa, i estan molt més enfocades a això, cap a l'altre, i la sensació seva és que passarà alguna cosa. Si jo dic que no, si jo pregunto... Hi ha un altre tipus, que és la timidesa autoconscient, que són les persones que tenen més el foc cap a dintre, hi ha alguna cosa dolent en mi, si jo parlo, això, seré jutjat... Llavors, el que s'activa amb una de cada d'aquests dos tipus que estem parlant ja de graus d'afectació important és una mica diferent. A l'hora d'acompanyar i treballar aquests tips que hem donat, no? Doncs les habilitats socials, el tema d'acompanyar el cos, la regulació més corporal, ajuda als dos casos, però a l'hora de treballar les creences i el foco de la consciència quan estem amb la situació en concreta, és diferent si estem amb un tipus o amb un altre.
Però la persona que té por de ser jutjada en públic deu tenir, m'imagino, també por de ser jutjada a les xarxes socials quan no dona la cara, com si diguéssim, és a dir, encara que sigui a través d'un text escrit, d'un comentari.
Sí, i tant, sí, sí. Però, clar, el grau d'exposició és diferent. El cos a cos és un grau d'exposició molt elevat. La resposta de l'altre, només la mirada de l'altre...
Ja pot bloquejar.
Sí. Eh? En canvi, a les xarxes socials tenim aquesta distància, no, que permet el canal, que és facilitador. No vol dir que la persona no tingui por, no, si tu penges algú, a lo que et diran, però certament que ens sentim més protegits perquè no hi ha aquest contacte directe.
I alhora, tal com hem dit abans, no, hi ha una manera d'evitar també el cara a cara a través de les xarxes socials i dels missatges de text, que fa que a poc la persona vagi tenint més por, tal com ens comentava la Natàlia, el cara a cara, no? El retrobament físic o la trobada física amb l'altra persona. Fins i tot també segur que teniu a consulta casos, no, de persones que s'han enamorat sense tan sols veure-li la cara a la persona de la qual s'han enamorat, no?
Sí, sí, tant.
I després és un drama el dia que s'han de veure, no? Potser ja s'han desenamorat abans de veure's.
Sí, sí. I a més s'han declarat amor etern per xarxes, però després es veuen i no saben què dir-se.
Exacte.
Que això sí que succeeix, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
I a més és que, clar, els missatges també donen un temps de reflexió que no dona la interacció en el moment, no? Cara a cara, has d'actuar, has d'interactuar en el moment. No tens tant temps de pensar a veure què li dic o què li deixo de dir.
I el que potser antigament durava un o dos anys, ara dura una o dues setmanes, perquè ja s'ho han dit tot en una o dues setmanes, no?
Sí.
I tot plegat basat en la fantasia, en la imaginació.
Exacte.
D'entrada, pot ser un facilitador si no s'abusa. Perquè ara que et miro a tu, Núria, que tu treballes amb paraules, no? I amb l'escriptura. Abans, també els tímids, quan no hi havia xarxes socials, però les cartes donaven un espai de comunicar-se i de mostrar-se a l'altre, no? Que facilitava, no?
Sí.
Si és un inici de contacte, pot crear un pont que persones en directe no s'atrevirien. Ara, cuidadito, hem d'anar molt en cura de no allargar-ho massa, perquè llavors és una trampa.
I al contrari, també, okay. I el dir que no també de vegades és molt és difícil dir que no, posar límits cara a cara, sí. I llavors potser, doncs mira, el WhatsApp és una manera, sí. Perquè val més fer-ho d'alguna manera que sí. No pas fer-ho de cap manera, no?
A vegades és un facilitador per això.
Sí.
Algun últim comentari, Natàlia, abans d'acabar?
Sí, a consulta de vegades hem escrit missatges, no? Conjuntament, diguéssim, i la persona em diu, ja, però no ho faig cara a cara. Dic, bueno, però almenys ho estàs fent, no? Vull dir, almenys comencem per algun lloc que ja és molt, no?
Clar.
Doncs és la timidesa, aquest gran tema. A l'Ofici de Viure, tal com diu Christophe André, no hi ha medicaments antitimidesa, com sí que existeixen antibiòtics o antiinflamatoris. En la majoria de casos, de fet, receptar psicotròpics no serà aconsellable. Tanmateix, hi ha alguns casos especials que sí que requereixen una avaluació mèdica prèvia en què la química pot ser útil per tractar l'ansietat social. Amb això esteu d'acord, no? Vosaltres no recepteu medicaments, però hi ha moments en què suposo que potser sí que és necessari derivar o que tingui la persona estigui tractada no només per una psicòloga com vosaltres, sinó per un psiquiatre.
Sí. Per exemple, persones que en l'àmbit laboral, no?, necessiten afrontar situacions amb uns timings determinats, doncs pot ser una ajuda, sí.
O persones que s'han aïllat ja molt i que eviten qualsevol interacció i això els hi provoca un sentiment de soledat molt profund i llavors en aquests casos...
Agorafòbies,
doncs,
fòbies socials de grau alt... Sí.
Que pot ser també que hi hagi depressió pel mig,
sí,
no?
Sí, esclar. Sí.
De fet, mira, hi ha una pel·lícula, Inside Out 2, que és sobre emocions, i a mi m'agrada molt com han dibuixat la vergonya, no? Que és la timidesa, que és el personatge més gran, no sé si l'heu vist, no? Més gran, que intenta tapar-se tota l'estona amb una sudadera, no? I cada que és vist, torna. Però la seva sensació és aquest tamany tan gran. I el van fer, al final l'han fet a la pel·lícula de color rosa per al tema de posar-se vermell. Però la idea original el volien fer de color blau com la tristesa, el personatge de la tristesa de la primera part. Perquè certament aquesta emoció, quan ens evita molt, no? I està en un grau alt, de fons ens va deixant una experiència, això que tu dius, no? D'un grau de tristesa elevat. No puc fer allò que m'agradaria fer, no? I poden venir persones amb estats depressius fruit d'això.
Són la Mar Muro, la Núria Gibert i la Natàlia Pomar. Senyores, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Per cert, no penjarem la foto, Mar Muro i Núria Gibert, que ens hem fet a l'estudi, en què heu sortit amb els ulls tancats. Jo vull pensar que no era per timidesa. Heu sortit amb els ulls tancats perquè estàveu tan, suposo, ja tan relaxades, no?, amb l'ambient de l'estudi.
O tímides, i no passa res.
No passa res.
És normal, acabem de veure'ns.
Gràcies, senyores. Gràcies, Natàlia.
Gràcies.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de la Núria Ventura, la producció, de la Rosa Silloé, a la realització tècnica i de la Blanca Busquets. Una abraçada.